Remodelació imminent de la cúpula dels Mossos d'Esquadra, amb Trapero al capdavant. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La policia catalana enceta avui mateix una nova etapa. La consellera d'Interior, Núria Parlon, presentarà aquesta mateixa tarda la nova estructura del seu departament, Joan Bota.
Ho farà un dia abans de la primera reunió plenament operativa del nou govern de Salvador Illa, que es farà demà en campanya. L'ara president Illa ja va avançar que volia Trapero, el major Trapero, de director general de la policia. Trapero substituirà Pere Ferrer.
Més detalls des de Rubí, Miquel Jarque.
Caldrà veure si aquesta tarda es concreta el relleu d'Eduard Sallent al capdavant de la prefectura de Mossos o es deixa per més endavant. Les travesses i els rumors se succeeixen en un matí d'armatisme interior que ha estat total. Sembla segura, això sí, la incorporació de Tomàs Carrión, director de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, segons avança Nació Digital i confirma Catalunya Ràdio. Aquí a Rubí, en un minut de silenci pel doble feminicidi de dimarts passat, s'esperava la titular d'Interior, que no ha comparegut, en un matí on s'ha sabut que ha suspès tres Mossos que haurien participat en la fugida de Carles Puigdemont el dia de la sessió d'investidura.
De seguida tindrem més informació sobre aquesta remodelació que coneixerem aquesta mateixa tarda. Tot això, el govern de Salvador Illa ha renunciat a preparar uns pressupostos per aquest any 2024 i se centra ja en preparar els del 2025, que vol tenir aprovats, això sí, abans de l'1 de gener.
El fracàs dels últims pressupostos va precipitar la caiguda del govern d'Esquerra i ara el nou executiu socialista opta per no cremar-se amb un pressupost que només duraria uns mesos. El PSC negociarà els pròxims comptes preferentment amb Esquerra i els Comuns.
Doncs precisament a Esquerra Republicana els afins a Oriol Junqueras presentaran la seva proposta per tornar a dirigir el partit el 21 de setembre a Olesa de Montserrat.
Ho han anunciat avui a la vegada que registraven les signatures necessàries perquè el partit debati el possible avançament del Congrés que ha d'escollir la pròxima direcció. Junqueras vol accelerar el procés mentre els partidaris de Marta Rovira prefereixen més temps perquè encara estan perfilant la seva candidatura.
Els processos interns a Esquerra i també a Junqueras impacten en l'arrencada del curs polític espanyol per la dependència que té el govern de Pedro Sánchez dels suports de l'independentisme català a Madrid. Paula Brujats.
I la primera prova de foc seran els pressupostos que alguns a la Moncloa veuen complicat aprovar i ja apunten a una nova pròrroga. Mentrestant, el PP torna de vacances, disposat a desgastar-lo per tots els fronts, pel migratori, l'econòmic i el judicial per l'investigació contra la seva parella.
En la informació internacional, a Ucraïna, atac massiu de Rússia contra 15 regions amb el focus posat en la infraestructura elèctrica.
En paral·lel, el govern ucraïnès també ha anunciat que han capturat dues noves poblacions a la regió russa de Kursk. Per tant, l'ofensiva ucraïnesa en territori de Rússia, que també es manté.
I a Mallorca, la Guàrdia Civil ha localitzat el patró del vaixell de luxe que el divendres va embestir al mar una barca i va provocar la mort d'un jove pescador. També s'han localitzat la resta de tripulants del iot, corresponsal Arnau Maimó.
La policia no descarta detenir-los en qüestió d'hores, però abans volen tenir totes les proves. Els agents estan prenent declaració nous testimonis que divendres a la nit van veure com un iot de luxe amb bandera alemanya embestia una barca de pescadors. Va morir un mallorquí de 20 anys. No es descarta que anessin beguts i que haguessin estat a punt d'atropellar altres embarcacions.
I a la cultura, les pel·lícules en producció catalana Polvo Serán, de Carlos Marqués Marcet, Salve María, de Marc Coll, i En l'Alcova del Sultán, de Javier Rebollo, competiran per l'Espiga d'Or a la 69a edició de la Seminci de Valladolid.
El film de Marqués Marcet serà, a més, l'encarregat d'inaugurar el pròxim festival el 18 d'octubre, com ja es va anunciar la setmana passada.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb una incògnita, Dani Olmo podrà debutar demà jugant amb el Barça al camp del Rayo?
Aquesta hora, no. El Barça encara no el pot inscriure, tot i les sorties de Vitor Roque al Betis i de l'Anglès a l'Atlètic de Madrid. El club segueix treballant per tenir l'espai salarial necessari. El temps per inscriure jugadors s'acaba divendres a la mitjanit i el Girona vol tancar alguna incorporació més i l'Espanyol també és a punt de fitxar un davanter. D'aquí una estona ho expliquem tot.
Hem de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar. Bé, doncs, a aquesta hora encara us trobareu 13 quilòmetres de bosses d'aturades intermitents a l'AP7, a Sant Celoni, Maçanet de la Selva, Santi Figueres. Per què? Doncs el conductor d'un camió ha patit una indisposició aquest matí, s'ha accidentat, ara s'està reparant la tanca de seguretat i es manté un carril tallat, i a les vies del voltant queden aturades a llocs molt concrets, 35 a Sant Celoni i Hostalric, direcció nord, i la Nacional 2 de Tordera, Maçanet de la Selva. A banda, hi ha 9 quilòmetres de cua l'impacte a l'AP7 de l'Ampolla a l'Ametlla de Mar, direcció nord, sentit Barcelona-Tarragona, per una topada amb un camí implicat, si treballa. I 4 quilòmetres a l'AP7 de Calafat a l'Ametlla de Mar, sentit sud, sentit Castelló, per sortida de dia d'un vehicle. I encara hi ha tallada l'A2 a Granyanella, sentit Barcelona, per obres. S'estan fent desviaments per la sortida de Cervera Oest.
Doncs tot això pel que fa a la mobilitat. A veure el temps...
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia, Òscar.
Com comencem aquesta setmana, l'última d'agost?
Doncs comencem parlant d'uns matins que són tranquils i una tarda amb una mica més d'enrenou, mantenint la tònica d'aquests darrers dies. Ara mateix el cel predomina serè a bona part del país, però ja començaran a créixer d'aquí a molt poquet les nuvolades més importants al Pirineu, on s'esperen ruixats amb tempesta i que localment es desplaçaran cap al sector del Berguedà, Osona, cap al Moianès, i atenció perquè en aquests sectors a la Catalunya central podrien ser localment intenses. Ja de cara a la segona meitat de la tarda arribaran cap al Bages o també cap al Vallès, com dèiem, ruixats localment intensos. Fora del Pirineu i fora de la Catalunya central, el que correspondria cap a Ponent o a les Terres de l'Ebre, un ambient plenament assolellat amb unes temperatures que es mantindran similars a les d'ahir o una miqueta més altes. A hores d'ara, per exemple, al Prat de Llobregat ja arriben als 32 graus, de les més altes ara mateix a Catalunya, però s'esperen valors de 32, 33, 34 graus a punts de l'interior, i les més altes correspondrà a les Terres de l'Ebre, on pujaran fins als 35 graus. Tot això amb una tramuntana que anirà de baixa, ha arribat als 85 km per hora aquest matí. S'espera que durant la tarda vagi minvant i de cara a demà, doncs ens aixecarem amb novetats, perquè demà al matí, que no ens sobti si a primera hora del dia cau alguna goteta a l'àrea de Barcelona.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Gràcies.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Com us deia, màxima expectació pel relleu a la cúpula d'Interior que aquesta tarda presentarà la consellera Núria Parlon. Ho fa hores abans de la primera reunió plenament operativa del nou govern de Salvador Illa, que es farà demà. Ja en campanya, l'ara president Illa ja va avançar que volia el major Trapero de director general de la policia. Trapero substituiria en aquest càrrec Pere Ferrer. Tot plegat el dia que s'ha sabut que se suspenen de forma cautelar els tres Mossos d'Esquadra que van ajudar a fugir Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa al Parlament de Catalunya. Més detalls des de la unitat mòbil a Rubí amb el Miquel Jarque, amb el suport de Martí Cuní. Miquel, bon dia.
Bon dia, sí. Aromatisme al Departament d'Interior davant la roda de la premsa d'aquesta tarda que ha disparat, com deies, les travesses. Trapero queda reforçat en les apostes. Assegura la direcció general dels Mossos d'Esquadra substituint Pere Ferrer. I en les últimes hores, segons ha avançat Nació Digital i ha confirmat Catalunya Ràdio, una persona molt propera a Parlona, l'Ajuntament de Santa Coloma, es destapa com a secretari general del departament. Es tracta de Tomàs Carrión, biòleg i director de seguretat a Santa Coloma. El defineixen com un home carismàtic, segons fonts consultades per Catalunya Ràdio. Porta molts anys al consistori colomenc i és persona de màxima confiança de Núria Parlon. A banda d'això, falta saber si en aquesta remodelació la consellera escometrà els canvis a la cúpula dels Mossos. El seu cap, Eduard Sallent, ha quedat molt qüestionat després del fiasco en la planificació de la detecció de detenció de Carles Puigdemont. Precisament avui hem sabut que se suspenen de forma cautelar els tres Mossos que van ajudar a fugir l'expresident de la Generalitat el dia de la investidura al Parlament. Són qüestions que esperàvem que Núria Parlon avancés aquí a Rubí, on estava previst que havia d'assistir a un acte en suport als familiars i amics del doble feminicidi a Castellbisbal i també aquí en aquest municipi, a mans presumptament de la seva exparella, un policia nacional jubilat. Parlon no ha arribat a temps i haurem d'esperar aquesta tarda.
Doncs haurem d'estar pendents avui a partir de les 5 de la tarda en aquest anunci de la nova cúpula del Departament d'Interior i, per tant, dels Mossos d'Esquadra. Ho explicarem a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació. Mentrestant, no deixem el govern perquè Salvador Illa descarta fer pressupostos per aquest any 2024 i es posa a treballar ja en els pressupostos de l'any que ve, del 2025. És una de les primeres carpetes que haurà d'abordar el nou govern socialista a l'inici del curs polític. Des del PSC veuen bé la decisió i demanen responsabilitat de tots els partits. La idea idea d'Illa és tenir els comptes a punt a principis d'any amb el suport d'Esquerra i dels comuns. Seu del PSC, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. La consellera d'Economia, Alícia Romero, presentarà demà a govern un informe i un calendari per poder aprovar uns nous pressupostos pel 2025, amb l'objectiu que estiguin a punt ja només començar l'any. Per tirar-los endavant, el govern necessitarà el suport d'altres grups perquè puguin prosperar al Parlament i prioritza trobar el suport primer dels dos partits socis ja per la investidura del president Illa. El partit tanca files amb l'executiu amb aquest pas i deixa clar que també s'arremangarà, si cal, amb les negociacions i fa una crida a la resta de formacions. Lluïsa Moret és la número 2 del partit.
Demanem, evidentment, al resta d'agents polítics, especialment al resta de forces polítiques, assumeixin el rol que els ha tocat assumir en funció dels resultats electorals, aquesta també actitud constructiva i propositiva.
A l'executiva d'aquest matí, el PSC també ha fet balanç de la polèmica oberta arran de les declaracions de la ministra Montero al voltant del gran repte que té el nou govern socialista en aquesta legislatura i que també està en mans de la nova consellera d'Economia. Fer realitat el finançament singular. El PSC fa pinya amb les declaracions del president Illa del cap de setmana volent tallar d'arrel qualsevol dubte sobre el compliment de l'acord tancat amb els republicans.
És públic, tothom ho pot llegir, està escrit amb els termes que està escrit i, per tant, el que podem dir és que nosaltres, quan dic nosaltres, dic el PSC i, per tant, el PSC assumeix totes les paraules que hi ha aquí, una a una, i totes les propostes que hi ha aquí. Per tant, el que podem dir és que complirem la literalitat i el 100% de l'acord.
Avui el partit ha celebrat la primera executiva des que els socialistes s'han recuperat el poder a Palau.
Doncs un dels socis de la investidura, els comuns, treuen ferro a la decisió de renunciar als pressupostos d'aquest any i començar a treballar en els del 2025. Això sí, reclamen que s'incorporin les prioritats que van pactar per fer Illa president. Ho ha dit a Catalunya Ràdio el seu portaveu parlamentari, David Cid.
Més enllà de si anem a pressupostos el 24 o el 25, el que és urgent és que Catalunya tingui pressupostos. Estem a l'espera que en aquests propers dies la consellera d'Economia ens contacti, i que hem parlat informalment, però no hem fet encara cap reunió formal ni tenim encara agenda de reunió.
D'aquí a 3 minuts serà un quart de 3 de la tarda. Oriol Junqueras vol fer una demostració de força a mitjans de setembre per mirar de recuperar el control d'Esquerra Republicana. El dia 21 de setembre, l'expresident del partit presentarà el projecte amb què aspira a guanyar el Congrés dels Republicans de finals d'aquest any. D'entrada, la militància està cridada a votar la nova direcció el dia 30 de novembre, però recordeu que l'entorn de Junqueras vol avançar aquesta data, Albert Prat.
Sí, després de recórrer el país durant els últims mesos, ho deies, el 21 de setembre Junqueras confirmarà que es vol tornar a presentar per liderar el partit. L'expresident espera omplir el Teatre de la Passió d'Olesa amb 1.500 persones per desplegar el seu programa i anunciar l'equip que l'acompanyarà si es recupera les regnes d'Esquerra. Entre els noms que li donaran suport hi ha el de l'exconseller Raül Romeva o l'eurodiputada Diana Riba, dirigents que fins ara havien mantingut un perfil baix en la guerra oberta en el si de la direcció. El mateix dia que la candidatura de Junqueras ha donat detalls d'aquest míting, els seus partidaris han registrat les firmes necessàries per posar en dubte la data del Congrés, tal com us hem avançat a Catalunya Ràdio. Un centenar de càrrecs aposten per avançar la votació del novembre, mentre l'entorn de Marta Rovira encara no ha anunciat qui serà el seu candidat per enfrontar-se a l'expresident.
I mentre això passa a Esquerra, Junts prepara el terreny pel congrés que farà a finals d'octubre per decidir quina estratègia segueix el partit a partir d'ara. Volen obrir el debat després que s'hagi trencat la unitat independentista, Sílvia Solanes.
Tot plegat amb la idea de ser el partit independentista de referència. A banda de l'estratègia, també debatran sobre el model de país i com s'organitzen. Destaca que el congrés hi podran participar delegats dels partits que han fet coalició amb Junts i també persones que no siguin afiliades, però que es considerin rellevants per les aportacions que hi puguin fer. El congrés serà a Calella, al Maresme, l'últim cap de setmana d'octubre.
Doncs justament, aquesta situació interna a Esquerra i a Junts que us explicaven impacta de ple en la represa política a Espanya. Pedro Sánchez vol aprovar els pressupostos estatals a la tardor, però els independentistes no li posaran gens fàcil. I tot plegat sota la pressió del Partit Popular, que avui farà públic el rebuig unànime de tots els seus presidents autonòmics a un nou sistema de finançament per Catalunya. Madrid, Paula Brujats.
Bon dia. Si els pressupostos són la primera prova de foc i el govern espanyol ja n'ha endarrerit el primer tràmit, el d'aprovar el sostre de despesa que Junts va votar abans de l'estiu, amb Esquerra i Junts pendents, com dèieu, dels seus congressos, la Moncloa creu que serà difícil negociar i alguns fins i tot ja parlen d'una nova pròrroga pressupostària. Però el finançament per a Catalunya és la gran patata calenta de la legislatura, la que en marcarà el seu futur. La Moncloa reconeix que serà lent i complicat aterrar el pacte i Esquerra amenaça acordat amb deixar caure Sánchez si no compleix. També Junts apujarà el preu del seu suport i al davant hi ha un partit popular que promet una gran ofensiva en contra d'aquest pacte, Borja Sémper, portaveu dels populars.
Esto de que el independentismo pide y Sánchez da y los españoles pagan debe de acabarse. Este gobierno es un cachondeo y nos trata a todos por tontos. Ojo, cuando digo a todos, también me refiero a RC.
Però el pacte fiscal tampoc agrada entre les files de Sumar, que són socis de Sánchez i amenacen amb vetar-ho. El curs a Madrid també arrenca amb un ull posat als tribunals a l'investigació contra la parella de Sánchez. Avui el jutge ha interrogat nous testimonis, banquers i empresaris que promocionaven la càtedra de Begoña Gómez per buscar més proves contra ella i per accelerar la investigació.
Doncs veurem com evoluciona tot plegat. És 3:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional que avui ens farà fixar-nos en Ucraïna, en Israel i en Alemanya.
Catalunya migdia.
Benvinguts, aquí Francesc Garriga.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquí l'actualitat no s'atura i els protagonistes parlen. Aquí el món gira i el país batega. Aquí la música i el bon humor brillen.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Aquí també és estiu.
Tu vols tenir un bon dia? Deixa'ns fer a nosaltres. Amb el dia sensible de MediaMark. Només avui et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. MediaMark, 25 anys sempre llestos.
Catalunya migdia.
Passa 1:15. Atac massiu rus contra Ucraïna, com feia mesos que no es veia, en plena ofensiva de les forces de Kiev a la regió russa de Kursk. Les autoritats han comptabilitzat un centenar de míssils i un centenar de drons contra 15 de les 24 regions ucraïneses, dirigits sobretot contra infraestructures elèctriques. El balanç oficial és de 5 morts, Albert Manyà.
Els projectils han afectat fins i tot l'Aviv, a l'oest del país, poc habituat als bombardejos. Hi ha hagut talls en els subministraments d'aigua i llum a diferents punts del país, inclosos diversos districtes de la capital. Alguns dels míssils eren hipersònics, més difícils d'interceptar. Per això, les autoritats han reclamat de nou que se'ls permeti atacar territori rus amb míssils de llarg abast proporcionats per Occident. El president Volodymyr Zelensky va més enllà en la demanda dels aliats.
Podríem fer molt més per protegir la vida si l'aviació dels nostres veïns europeus treballés conjuntament amb els nostres F-16 i juntament amb la nostra defensa aèria. Si aquesta unitat, òbviament, funciona eficaçment a l'Orient Mitjà, també hauria de funcionar arreu d'Europa.
Moscou ha donat a entendre que l'onada d'avui és la resposta a la incursió de Kursk i ha assegurat que aquestes accions hostils no poden quedar sense resposta. A més, ha pogut minimitzar els danys dels drons enviats per les tropes de Kiev en territori rus.
I mentrestant, Israel i Hezbollah han fet callar les armes avui al front del Líban, l'endemà de l'intercanvi de foc més important des de la guerra del 2006. L'amenaça d'escalar el conflicte regional plana sobre tots els bàndols que sospesen quin serà el pròxim pas, mentre les converses de pau fan aigües, Eva Pineda.
El front del Líban s'ha llevat en calma aquest matí, però ha estat l'únic perquè l'exèrcit israelià ha mort d'un tret al cap un palestí a Hebron, a Cisjordània, i ha llançat diversos atacs a la franja. L'últim ha estat a la platja de Ciutat de Gaza i ha matat 6 palestins. També ha bombardejat una escola de Nuseirat que servia de refugi per famílies. Els equips de rescat no donen a l'abast, segons un tècnic d'ambulància.
Encara hi ha màrtirs i restes de cossos sota la runa. La majoria, dones, homes i gent gran que dormien tranquil·lament a casa seva quan va atacar l'aviació de l'ocupant israelià.
Pel front diplomàtic, l'última ronda ha acabat sense acord per l'exigència d'Israel de mantenir militars a Gaza després de la guerra i la negativa de Hamas d'acceptar-ho. Els Estats Units, Egipte i Qatar mantenen actiu el diàleg fins a la pròxima ronda.
I el canceller alemany anuncia mà dura contra els estrangers irregulars 3 dies després de l'apunyalament mortal a Solingen, a mans d'un sirià que havia de ser deportat. Olaf Scholz ha visitat aquest matí el lloc dels fets on ha expressat la seva ira contra els islamistes que amenacen la convivència pacífica. Albert, quines mesures vol tirar endavant el canceller alemany?
Doncs Scholz ha avisat que els immigrants que no tenen la situació regularitzada se'ls ha de fer fora, assumint que el cas de l'autor confés dels 3 morts de divendres no s'hauria de repetir.
Wir werden
Haurem de fer tot el possible per garantir que aquells que no poden i no tenen permís per quedar-se a Alemanya siguin repatriats i deportats.
Enmig de les crítiques per la gestió dels nouvinguts, considera que cal disminuir el nombre d'immigrants sense papers. Busca contrarrestar un debat atiat per la xenòfoba Alternativa per Alemanya, que lidera les enquestes de les eleccions de diumenge a dos lands de l'est. Scholz també s'ha compromès a endurir la legislació sobre la tinença d'armes. Acompanyat de les autoritats del Rin del Nord-Westfàlia, ha dipositat una flor en un memorial que hi ha per a les víctimes d'aquesta acció reivindicada per Estat Islàmic. L'acusat està des d'ahir en presó preventiva.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Deixem la informació internacional. La Guàrdia Civil ha localitzat el patró i la resta de tripulants del iot de luxe que va embestir al mar una barca i va provocar la mort d'un jove pescador. Els fets van passar divendres passat a Mallorca i l'embarcació de bandera alemanya està retinguda al port de Porto Cristo a Manacor. Palma, corresponsal a les Balears, Arnau Maimó, bon dia.
Bon dia. La Guàrdia Civil té localitzats el patró i la resta de tripulants del iot de luxe que presumptament va matar el jove pescador, però de moment no els ha detingut. La policia no descarta arrestar los en qüestió d'hores, però abans vol recollir més proves per determinar si es tracta d'una imprudència o d'una negligència. La policia va trobar l'embarcació de luxe, 18 metres d'eslora amb bandera alemanya, abandonada al port de Porto Cristo, Manacor. Segons la investigació, hores abans va embestir una petita barca amb tres pescadors. Li va passar per damunt i va matar un dels tripulants, un mallorquí de 20 anys. Els fets van passar divendres a la nit a Calabona, al municipi de Son Servera. L'alcalde Jaume Cervera diu que l'accident ha causat un gran impacte en la població.
Una persona d'aquí, del municipi, no vivien residencialment aquí, però bueno, no deixa ser del municipi, teníem una casa i disfrutaven sempre pues, de venir en l'estiu i disfrutar aquí d'anar a les cases quatre calamars i dràsticament, pues, bueno, com tots sabeu, una embarcació va passar per damunt d'una altra, una embarcació grossa, que bueno, no m'ha quedat més remei que intentar donar un poc de suport a les familiars i sobretot donar el condol.
Fons de la Guàrdia Civil han confirmat a Catalunya Ràdio que estan prenent declaració a nous testimonis. Dos joves han denunciat que minuts abans, a la mateixa zona de l'accident mortal, una llanxa amb bandera alemanya va estar a punt d'embestir-los.
I a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han identificat 112 persones i n'han detingut 5 més en un sol dia en una operació contra els robatoris fets amb patinets elèctrics. Va ser dijous al districte de Sants Montjuïc. Una cinquantena d'agents, entre els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona, es van desplegar en diversos punts de control i van confiscar 7 patinets a lladres que ja havien estat arrestats diverses vegades en Alfonso.
Entre els 112 identificats acumulaven 473 antecedents. Aquests lladres fan servir els patinets elèctrics per fugir a tota velocitat després de robar. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, des del maig la policia ha identificat més de 700 persones, n'ha detingut més de 80 i han confiscat un centenar de patinets. La majoria de les víctimes són turistes. Ho diu l'intendent Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
Normalment, turistes que veuen que es descuiden més d'unes mínimes mesures d'autoprotecció, que sí que les persones autòctones doncs tenen més, no? Nosaltres donem consells de seguretat perquè vagin en compte, però el turista és el que sol ser més atacat a la via pública.
En el dispositiu de dijous, els Mossos també van tramitar 33 denúncies de trànsit contra aquests lladres i 5 més per tinença i consum de drogues.
I no deixem els successos perquè han detingut el presumpte autor d'un incendi dissabte al vespre en un bloc de pisos de Calafell, al Baix Penedès.
Els bombers van rebre l'avís cap a les 8 del vespre i quan van arribar les flames afectaven la planta baixa d'un edifici de 6 plantes a l'Avinguda Cossetània. S'hi van desplaçar 3 dotacions i es van desallotjar una quinzena de veïns afectats pel fum. El detingut, que vivia al bloc, ha passat a disposició dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació.
I la Policia Nacional ha detingut 7 persones a la província de Barcelona per presumpta extorsió a clients de prostitució. Els detinguts accedien a les dades de clients que sol·licitaven serveis sexuals a través de pàgines web. Després, contactaven amb ells per telèfon per exigir-los un pagament.
Aquest pagament era una mena de compensació, els deien, per haver deixat a mitges la contractació d'un servei i haver fet perdre el temps a les noies. El grup criminal, que tenia el centre d'operacions a la República Dominicana, explicava als clients de prostitució que tenien sicaris a la seva zona, a Barcelona, i els enviaven per WhatsApp fotos i vídeos de mutilacions i assassinats i també els amenaçaven de fer-los el mateix a ells i als seus familiars si no els transferien els diners que els demanaven. Els 7 detinguts, tots a l'àrea de Barcelona, se'ls imputen 18 fets en què haurien obtingut 19.000 euros. La policia, però, creu que hi deu haver una gran quantitat de fets no denunciats perquè moltes víctimes haurien accedit a pagar per evitar que el seu entorn sabés que havia accedit a aquestes pàgines web per contractar serveis de prostitució.
D'aquí una mica més de 5 minuts seran 2:15. Problemes pel sector del cereal al país. L'accés d'oferta per la massiva entrada de producte al mercat espanyol està enfonsant els preus que cobra el pagès. A més, els costos de producció s'han disparat per sobre del 30%. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Segons denuncia Catalunya Ràdio, el responsable del sector a la Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, el cereal de tercers països que entra a la península no segueix els mateixos controls que el cereal produït aquí.
Tenim una entrada de cereal de tot arreu, un enfonsament de preus brutal, perquè hi ha una oferta de tot arreu, de Brasil, l'Argentina, d'Ucrània, de tot, amb un increment de costos de més d'un 30% de llavors, adobats, maquinària.
Una situació que està abocant molts joves a l'abandonament del sector. Pel que fa al nou conseller d'Agricultura, Caudevilla li fa aquesta petició.
Que realment reviso tot el seu departament, els alts funcionaris sobretot, que se faigo proper, que sigo àgil i que ens ajuda a ser competitius.
El sector ha tancat una campanya del cereal d'hivern atípica per la disparitat de rendiment i preus baixos.
I a la punta de la Banya, al tram final de la barra del Trabucador al Delta de l'Ebre, s'hi està fent la primera neteja integral de la seva història. En només 15 dies s'han recollit 5 grans contenidors de brossa amb un volum de 25 metres cúbics. Una actuació que coincideix amb l'inici de la collita del sal al Delta, amb una previsió de 110.000 tones. La ràpida, Jordi Barranca.
Bon dia, brossa de gran volum com ara neveres, ventiladors, cadires, fins i tot barques abandonades, però la gran majoria són plàstics de tamany macro però també micro, que sovint són els que ingereixen els peixos que al final ens acabem menjant. De moment s'ha actuat en una primera àrea, tal com destaca Christian Jensen, que és el director de la Fundació Salines.
Hem aconseguit fer, en aquestes dues setmanes d'operatius, hem aconseguit fer 1,5 km, 25 metres cúbics de contenidors, des de la zona que tenim, a la zona industrial des de les Salines fins en aquest recolze. Han sigut 5 contenidors.
En total, fins al 12 d'octubre actuaran en unes 3.000 hectàrees per retirar una brutícia que perjudica i molt les activitats econòmiques que es fan en aquest punt del Delta. Activitats com la recol·lecció de la sal. Precisament avui ha començat la salinada, és a dir, aquesta collita de la sal, i enguany ho fan bones previsions, com són arribar a les 110.000 tones gràcies al clima sec que hi ha hagut aquest darrer any.
I 7 petits productors d'ous ecològics de les comarques de Girona i de Barcelona s'han unit en una cooperativa per sumar esforços i fer més viables les seves granges. Li han posat el nom de La Dotzena. Girona, Fèlix Martín.
L'increment de preus, l'amenaça dels grans productors o la dificultat de compaginar les tasques de la granja, també de la part comercial i administrativa, han portat aquestes explotacions a unir-se per tenir més força i no haver de tancar. Un dels socis, Oriol Comallonga, parla de petita revolució.
Creiem que és l'única manera de que els pagesos puguin continuar sent pagesos i que puguin continuar sent petites explotacions ramaderes. I per això li diem la revolució dels petits productors, perquè nosaltres ens reivindiquem com a petits, volem continuar sent petits, però volem ser viables i poder continuar sent pagesos al llarg del temps, no?
Un altre soci, Gemma Jaén, lamenta que han hagut de deixar la marca comercial que tenia cada granja, però opina que és l'única manera de poder competir al mercat.
I ara aquesta cooperativa doncs, ens permet poder seguir treballant a les nostres granges, siguent petits productors i fent la nostra feina, sense caure en mans d'un gran productor d'ou ecològic, perquè molts de nosaltres ens trobàvem fins al límit de dir o haurem de tancar les nostres granges o ens haurem d'integrar amb un gran productor. I era, no volíem ni l'opció A ni l'opció B. Llavors, la cooperativa dona sortida en aquesta problemàtica que ens trobàvem.
La Dotzena és la primera cooperativa de Catalunya de petits productors d'ous ecològics. Totes les gallines estan criades sense gàbies i han de garantir que disposin de 4 metres quadrats de pati per a cada animal. N'hi ha de Breda, de Riudarenes, de Fornells de la Selva, de Sora, de Sant Esteve Sesrovires i també de Cabrianes.
I atenció als propietaris de gossos amb aquesta notícia. Falten un parell de minuts per arribar a 2:15. Veterinaris i ensinistradors de gossos adverteixen dels efectes negatius que té pels animals posar-los roba i sabates, dormir amb ells o evitar que relacionin amb altres animals per protegir-los de qualsevol conflicte. Aquesta humanització de les mascotes, cada cop més habitual, els provoca des de problemes d'ansietat a actituds agressives difícils de corregir si no hi ha canvis radicals en el tracte que els donen els seus amos, Montse Poblet.
Segons els experts consultats, darrere d'aquesta humanització de les mascotes hi ha una moda i una consciència mal entesa de quins són els drets dels animals, però sobretot hi ha soledat i circumstàncies personals que porten a atribuir al gos papers que normalment farien els fills, la parella o els amics. D'aquí se'n deriva una sobreprotecció de l'animal amb conseqüències com aquestes que ens descriu Ricard Adán, veterinari amb 35 anys d'experiència.
Sobretot ansietat per separació, ossos que
tenen comportaments hiperactius, comportaments ansiosos, que fan el que anomenem eliminació inadequada, de fer que n'urinen a llocs que no toquen, que tenen comportaments destructius, tenen hipersexualització...
El tractament d'aquestes alteracions en el comportament dels animals sovint va a càrrec dels ensinistradors. Carlos González, de l'empresa Juscan, ens diu que cada cop es troben més casos de difícil solució.
Les persones al final canvien per dues raons. Reconeixen que s'han equivocat i que el problema se li està donant una miqueta de les mans, o perquè el gos comença a mossegar, o quan comencen a destrossar-li la casa. Si jo veig clarament que la persona vol fer un canvi, jo l'agafo. I veig que m'hauré de barallar tant amb el gos com amb la persona i la feina que jo he fet parlarà malament del meu treball, no l'agafo.
González explica que la majoria de casos que li arriben derivats de la humanització de les mascotes són de gossos petits.
Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. A Portugal s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 5,3. El sisme ha tingut l'epicentre al mar, 90 quilòmetres al sud de Lisboa, i s'ha sentit en algunes regions de Portugal, però també al sud de la península Ibèrica, Sara Gañete.
Sí, el terratrèmol s'ha sentit especialment a les províncies de Huelva i Sevilla, però també al Marroc. De fet, el sistema d'emergències andalús ha registrat una quinzena de trucades alertant dels tremolors. El terratrèmol s'ha produït cap a les 6 del matí, hora nostra, i no s'han registrat danys materials ni personals. Les autoritats portugueses descarten el risc de tsunami i indiquen que les rèpliques que hi ha hagut fins ara mostren una tendència decreixent del moviment.
I torna la bandera verda a la platja d'Escodolà de Tossa de Mar, a la Selva, des que dissabte va quedar afectada pel vessament d'aigües residuals a causa d'un tall elèctric que va afectar la depuradora. Els empresaris de la restauració i l'hostaleria, que es van quedar sense servei, reclamen celeritat per actualitzar la xarxa elèctrica d'aquest municipi. Girona, Núria Paraire.
Bon dia. Durant el tall elèctric de dissabte, els empresaris van estar en contacte amb l'Ajuntament, amb la Conselleria i amb l'empresa elèctrica. Els reclamen que es posi al dia la xarxa del municipi després que dissabte s'incendiés un dels transformadors d'Endesa. El president del sector, Francesco Suggitello, ha dit a Catalunya Ràdio que reclama rapidesa per arreglar-ho.
Tenim una xarxa de fa 30 o 40 anys, però tenim uns establiments que estan posats al dia. Bueno, nosaltres, com més immediat, millor, perquè en un cap de setmana que estàvem a un 95% d'ocupació, tenir una incidència d'aquestes, la reputació de la destinació es pot veure afectada, també.
Una vintena de negocis van quedar afectats i els restaurants no van poder oferir el servei en tot un dia en plena temporada turística. Ara estan calculant les pèrdues i se'ls recomana que cada empresa faci una reclamació individual. A més, l'alcalde de Tossa, Martí Pujals, també ha anunciat que requerirà indemnitzacions a Endesa. L'Agència Catalana de l'Aigua tindrà demà els resultats sobre la qualitat de l'aigua de la platja d'Escodolà, on s'hi van abocar aigües residuals a causa de l'afectació que el tall de llum va causar a la depuradora. La bandera que uneix a les platges depèn de l'avaluació que en fa l'Ajuntament i avui ja s'hi veu la bandera verda perquè s'ha valorat que la qualitat de l'aigua és bona.
Passant gairebé 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. Fira Tàrrega. Del 5 al 8 de setembre. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Dies de ràdio. Turn up the radio. Avui a Dies de Ràdio, Cristina Dax. Quan la documentació inunda els prestatges de carpetes i papers.
La nostra generació, la meva, ha viscut el canvi laboral més bèstia de tots els temps.
Aquesta nit, a les 11, a Catalunya Ràdio, amb Santi Carreras.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts a 2:15, us deia que anem a la cultura i comencem parlant de cinema.
Por qué me tratas como una puta vieja moribunda. Es que te odio.
Els directors catalans Marc Coll, Quico el Grau o Anna Cornudella, entre d'altres, presentaran les seves últimes pel·lícules a la 69a edició de la Seminci de Valladolid. Carlos Márquez Marcet inaugura el certamen el dia 18 d'octubre amb aquest film que sentíem, Polvo Serán, Montse Mas.
La tragicomèdia sobre l'eutanàsia de Márquez Marcet competirà per l'Espiga d'Or amb altres produccions catalanes com el Retrat fosc de la maternitat Salve Maria de Marc Coll i el film d'aventures Amor i fantasmes en l'Alcova del Sultán de Javier Rebollo. Altres títols en producció catalana presents en diverses seccions de la Seminci són La Marsellesa dels borratxos, de Pablo Gil Rituerto, Constel·lació Portavella, de Claudio Zulian, i The Human Hibernation, d'Anna Cornudella, que també opta al Premi a la millor nova direcció. El barceloní Quico el Grau presentarà a Valladolid Turismo de Guerra. Entre els 18 films que participen a la mostra també destaquen, dins la secció oficial, Fin de Fiesta, d'Elena Manrique, i La mitat de Anna, de Marta Nieto, i a la mateixa secció, fora de concurs, es presentaran Verano en Diciembre, de Carolina Àfrica, i Rita, el debut com a directora de l'actriu Paz Vega. L'edició d'enguany destaca per una creixent presència femenina, no només en la direcció i la producció, sinó també en les històries.
Deixem el cinema, passant 5 minuts de 2/4. Anem a la petita pantalla, a la televisió, perquè avui hi ha estrenes importants a les diverses plataformes. En repassem les més destacades. Per exemple, una que és de luxe, perquè torna l'aclamada Ciudad de Dios.
Nos últimos 20 y pocos años, yo saí da favela, mas a favela no saiu de mí.
La plataforma Max presenta la sèrie Ciudad de Dios, la lucha sigue. És una continuació de la pel·lícula de Fernando Meirelles, que alguns crítics consideren un dels millors films del segle XXI, Montse Camps.
Sí, la cinta va posar en primer pla la duresa i la violència de la vida a les faveles de Rio de Janeiro. Ara, la sèrie de 6 episodis segueix els protagonistes i se situa 20 anys després. El nen d'11 anys del film original, interpretat pel mateix actor de gran, ha aconseguit ser fotògraf i serà testimoni de l'onada criminal que es desferma al suburbi quan un jove narcotraficant surt de la presó.
I d'una estrena amb molt de prestigi a una altra que té no només prestigi, sinó també el favor del públic, i molta gent l'està esperant.
Or only murders in the building. I'm Charles Hay.
Ja ho heu sentit, arriba la quarta temporada de la sèrie guanyadora de l'Emmy, Solo Asesinatos en el Edificio, una sèrie amb molts seguidors, com deia, que estan d'enhorabona, perquè s'ha confirmat que Meryl Streep repeteix com una de les artistes convidades.
I també s'hi podran veure Eva Longoria, Eugene Levy i Zach Galifianakis, l'estrambòtic coprotagonista de Ressac a Las Vegas. Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez formen l'humorístic trio protagonista d'aquesta sèrie de comèdia i misteri que es pot veure a partir de demà a Disney+. I acabem el repàs d'estrenes amb Breathtaking, sèrie britànica que adapta les memòries d'una sanitària durant els dies més durs de la pandèmia. Estrena demà a Filmin. I avui, a Prime Video, arriba la coreana No hay amor desinteresado, que segueix la inspiradora història d'una dona que inicia un viatge d'autodescobriment i creixement personal.
Hem començat al cinema, hem passat a les plataformes de televisió, tornem al cinema.
Us parla la joia des del cap de la Riley en directe! No ho sento més fort!
I és que aquesta pel·lícula que sentim, Del revés 2, segueix el seu camí triomfant als cinemes d'arreu del món. Ja ha entrat en el top 10 de les pel·lícules més taquilleres de tota la història, Marc Garriga.
L'última pel·lícula de Pixar està a punt de superar els 1.500 milions d'euros de recaptació a nivell global i es col·loca en el lloc número 10 després de passar per davant de Los Vengadores, que ocupava aquesta posició des del 2012. Només 12 milions d'euros la separen de la nova versió del Rei Lleó. Quan la superi, es convertirà també en el film d'animació amb la recaptació més alta de la història. En alguns països ja es pot veure en plataformes, però aquí encara no hi ha data perquè arribi a Disney+.
I hi ha alguns seguidors d'un grup musical que estan molt excitats a les últimes hores. I és que creixen el rumor sobre una possible tornada, un retorn d'aquests que sentim, els Oasis. El prestigiós rotatiu britànic de Sunday Times apunta que els germans Noel i Liam Gallagher haurien resolt les seves diferències històriques i que podrien tornar a actuar junts a Londres i a Manchester l'estiu de l'any que ve, Montse Mas.
Així és, segons el mateix mitjà, ja s'haurien reservat 10 nits a l'estadi de Wembley per al mític duet britànic, i el grup podria ser el cap de cartell de la pròxima edició del Festival de Glastonbury. La premsa britànica i les xarxes socials en van plenes, i fins i tot els dos germans Gallagher han alimentat els rumors publicant un mateix tuit a X amb una imatge idèntica que marca una data, la del 27 d'agost del 2024, és a dir, demà, a les 8 del matí a les 9, hora nostra. Aquest podria ser el moment de l'anunci que confirmaria la seva tornada als escenaris. L'últim concert dels Oasis va ser fa 15 anys al Festival de Stratford. Des d'aleshores s'ha parlat sovint del seu retorn, però tot apunta que aquesta vegada podria ser la bona. Si és així, la tornada al 2025 coincidiria amb el 30è aniversari del llançament del seu segon àlbum, What's the Story, Morning Glory, que els va convertir en estrelles mundials del rock alternatiu.
Doncs a les pròximes hores tindrem, o no, esperem que sí, la confirmació de la tornada d'Oasis. Tornem a casa nostra. Per abans dels esports, anar a Cervera, on ja respira l'ambient d'aquelarre. Avui comença una setmana plena d'activitats relacionades amb el foc, les bruixes i el món esotèric, prèvies del punt àlgid de la festa, que serà dissabte a la nit amb l'espectacle principal que omplirà de teatre i pirotècnia al centre de la capital de la Segarra. Els tallers infantils de l'aquelarret són els primers que escalfen motors. Lleida, Estela Bussoms.
Són tallers en què nenes i nens preparen disfresses i adquireixen habilitats amb el tabal i les xanques, tot plegat per lluir-ho a la cercavila infantil de dissabte a la tarda, amb indumentària com la que explica la responsable de l'aquelarret, Anna Llort.
Els bitxets són a partir de 3 anys. A partir de 6 anys es poden transformar en monstres, que seran unes ànimes, que també fan la seva disfressa, però a més fan més elements relacionats amb l'aquelarre i relacionats amb el carreró de les bruixes.
La festa culminarà dissabte a la nit, quan el mascle cabró invocat per les bruixes compartirà protagonisme amb Lilith, la figura mitològica que obrirà les portes de l'infern de la 47a edició de l'aquelarre de Cervera. Des de divendres també es podrà passejar per la Fira del Gran Boc.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Dani Olmo continua sense estar inscrit a aquesta hora.
El Barça treballa en diferents opcions per aconseguir més ingressos i tenir espai pel que és el gran fitxatge blaugrana per aquesta temporada. Fa més de 15 dies que Dani Olmo s'entrena amb el Barça, però encara no ha pogut debutar. Aquest matí s'han confirmat les sessions a Vitor Roque al Betis i de l'Englé a l'Atlètic de Madrid, però aquestes sortides encara no són suficients per inscriure Olmo a la Lliga. Què més necessita el Barça, Roger Busà?
Doncs més diners, perquè no n'hi ha prou, ni amb Gundogan, ni amb Mika Faye, ni amb l'Englé. La sortida de Vitor Roque d'entrada ja no generava espai a la massa salarial, perquè no estava ni inscrit. Per tant, falten més diners, que han de venir a partir d'alguna altra sortida, amb algun ingrés extra, com ara el nou acord amb Nike o amb un aval de la directiva, perquè ara mateix Dani Olmo es quedaria també sense jugar en aquesta tercera jornada.
Aquesta tercera jornada que comença avui, que demà juga aquest partit al Barça al camp del Rayo Vallecano, i avui n'ha parlat Hansi Flick. Encara s'ho pren amb filosofia, això d'Olmo?
Sí, amb resignació, sempre a l'espera, igual que en l'últim partit, però sap que la situació és la que és. Seria fantàstic tenir-lo, diu Flick. També li hem preguntat com està el jugador. Ja sabem que ell i l'entorn estan preocupats i fins i tot enfadats. I com ho encaixa ell, pel que diu el tècnic alemany, com dèiem, ho assumeix amb resignació.
Yes, this is a thing I think the player cannot control.
Evidentment, és una cosa que no pot controlar ni el jugador ni l'entrenador. N'hem parlat. És una situació difícil, però jo crec en el club. Crec que el podrem inscriure i tant de bo estigui pel partit de demà. Tothom qui no pot jugar no està content, però el jugador ara mateix coneix la seva situació.
A l'espera de la inscripció de Dani Olmo, Flick ha parlat d'altres noms propis. Perquè, com dèiem, demà el Barça juga al camp del Rayo Vallecano, pendent d'aquests últims dies també del mercat de fitxatges. Què més ha dit Flick?
Doncs mira, insistim que el Barça encara no pot inscriure Olmo i per alleugerir massa salarial hi ha la possibilitat que una altra sortida sigui la d'Eric García. El Girona n'està ben pendent. És veritat que això ara pot canviar amb la lesió de Christensen i, mentrestant, Flick compta amb Eric, també, bàsicament, perquè necessita jugadors.
Some players left.
Alguns jugadors han marxat en els últims dies. Però també necessitem a jugadors que puguin jugar per poder ser competitius. Jo ara mateix estic centrat en l'equip. La veritat que estic content. Des de la meva part, compto amb l'Eric per tenir-lo a la llista.
Demà, Amèric encara l'equip, ja sense l'Engle i Vitor Roque, tercera jornada de Lliga, al camp del Rayo, l'objectiu 9 punts de 9 possibles, en un camp en què Flick ja sap que hi ha un ambient especial, que les dimensions són més petites que la resta d'estadis i tot plegat dins d'un bon inici de Lliga del Barça que Flick vol mantenir amb la finalitat de guanyar el títol de Lliga.
I think this is a...
En un equip com el Barça, l'objectiu sempre és guanyar la Lliga. Serà una cursa llarga. De moment hem començat bé, però les coses poden canviar la setmana que ve i l'altra. Ara mateix estem contents, amb molta confiança, després d'aquest inici tan positiu. Volem continuar endavant i només mirar el pròxim partit, el camp del Rayo. Un partit difícil.
Això ha estat el més destacat que ha dit Hansi Flick avui a la roda de premsa. Del món Barça encara, Sergi Roberto podria debutar avui al Calcio amb el Como de Cesc Fàbregas. L'excapità del Barça ha entrat a la primera convocatòria, tot i que Fàbregas ja ha dit que no estava a punt per ser titular davant el Call. I el Girona va tancar ahir la segona jornada de Lliga amb la derrota per 3-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una derrota contundent, que la temporada passada, de fet, només va passar els dos dies que va jugar contra el Madrid. Ja hi ha una frase feta que diu que les comparacions són odioses, però això a Eduard Solà és el que li passa al Girona.
Sí, dues jornades, dos desplaçaments a dos camps complicats, com el del Betis i l'Atlètic de Madrid, i només un punt dels sis possibles. Ahir, sense fer un mal partit al Metropolitano, dues errades de Gazzaniga van deixar el Girona sense opcions al final. 3-0, una derrota que en tota la temporada passada només havia passat en els dos partits contra el Madrid. Encara falta molt i Mitchell diu que encara també els falta adaptació.
Yo espero que sea rápido y necesito que sea rápido porque la competición me está diciendo que dentro de 4 días tengo un partido y que dentro de 7 tengo otro. Y esto no va de... Bueno, ya el Girona ya arrancará, no. Tenemos que arrancar el jueves ganando en casa. Y esa es la pelea que tenemos.
La gran temporada passada que va fer el Girona fa que aquest any se'l compari i per més que també es va empatar el camp del Betis i perdre el de l'Atlètic de Madrid, sempre acabarà sortint perdent. David López, el central, diu que no s'hauria d'estar comparant contínuament.
No, en absolut. Simplement, bueno, ens té que servir una mica de referència, no?, del que vam aconseguir, però ni molt menys. Crec que les hem de separar. Són dues temporades totalment diferents. Aquest any a més tenim una altra competició més per gaudir-la tots. Però sabem que hem de fer una gran temporada a la Lliga i som conscients d'això.
Després de dos desplaçaments consecutius, el Girona jugarà el primer partit a casa aquest dijous contra l'Osasuna.
Doncs precisament el butxí ahir del Girona, l'Atlètic de Madrid, serà dimecres el pròxim rival a la Lliga de l'Espanyol, que de moment en dues jornades encara no ha pogut sumar cap punt ni marcar cap gol. I és per això, el del Serra, que l'Espanyol busca un reforç ofensiu.
Que serà el davanter del Nàpols, Walid Khedira. De fet, els dos clubs esperen tancar la sessió avui mateix i l'operació es farà oficial un cop el jugador vingui a Barcelona i passi a la revisió mèdica. Khedira té 26 anys i juga de davanter, és nascut a Itàlia, però és internacional amb el Marroc, amb qui va jugar al Mundial de Qatar. Va fitxar pel Nàpols fa dues temporades, procedent del Bari, i l'any passat el van jugar cedit a la Frosinone, amb el qual va marcar 8 gols. Khedira s'afegirà a Irving Cardona i Alejo Bellit, que també van arribar per reforçar la part del davant de l'Espanyol. Tot i això, l'equip blanquilblau, com deies, encara no s'ha estrenat en aquesta Lliga. Bellit, que dissabte va tenir una ocasió d'or amb la Real Societat, espera que això no es converteixi en una obsessió.
Y no sé si pesa, pero bueno, la verdad que para nosotros los delanteros es... El gol, obviamente, es algo muy importante, que la verdad que bueno, yo en lo personal lo estoy buscando mucho y quizás estoy un poco ansioso. Pero nada, gracias a Dios tengo el respaldo de mis compañeros, del cuerpo técnico, me dan una confianza muy linda.
L'Espanyol farà demà a la tarda el darrer entrenament i no viatjarà a Madrid per jugar contra l'Atlètic fins al mateix dimecres.
I ahir també va jugar el Madrid, va jugar i va guanyar. Després d'empatar la primera jornada de Lliga i el Madrid va guanyar en el seu retorn al Santiago Bernabéu, els Ancelotti van aconseguir el primer triomf per un contundent 3-0 contra el Valladolid, però Mbappé, Sergi Martínez, encara no ha vist porteria en aquestes dues jornades.
L'estat francès no ha pogut marcar encara a la Lliga, tot i de disputar de dos partits gairebé sencers, 90 minuts en el primer i 86 en el segon. Precisament, qui el va substituir ahir en el seu debut davant el públic madridista, el jove davanter de 18 anys, Hendrik, sí que ha vist porteria i va marcar el definitiu tercer gol d'aquest diumenge i es va convertir en el jugador estranger més jove que marca amb el Real Madrid. Tot i així, Ancelotti no està gens preocupat per l'eficàcia golejadora de Kylian Mbappé.
No, creo que no, absolutamente no. Es un delantero
espectacular, muy rápido, se mueve muy bien sin balón, ataca la espalda, ha tenido 3-4 oportunidades porque se le ha creado con el movimiento. Yo creo que en esta posición él va a marcar como siempre ha marcado.
Un Real Madrid que segueix sense oferir la seva millor versió, tot i el resultat generós, els blancs no van demostrar tota la seva qualitat, sobretot a la primera part, on no van poder superar la defensa del Valladolid. A la segona meitat no van ser fins als minuts finals que el Madrid va poder tancar el resultat i el triomf. A la resta de partits del dia, el Leganés va superar les Palmes per 2-1 i l'Alavés i el Betis van empatar en un enfrontament sense gols.
I la tercera jornada de Lliga comença avui amb un Villarreal-Celta a partir de 9:45 de la nit. I un darrer punt de futbol. Avui hem conegut la mort de Sven-Göran Eriksson per un càncer de pàncreas als 76 anys, exfutbolista, però sobretot conegut per la seva llarga carrera com a entrenador. Eriksson va entrenar amb èxit des dels anys 70, equips com el Benfica, la Roma, la Sampdoria i la Lazio, amb qui va guanyar una Lliga i una Copa d'Itàlia, una Recopa i la Supercopa d'Europa. Posteriorment va exercir també de seleccionador d'Anglaterra i de Mèxic. Fa uns dies ell mateix ja es va acomiadar de la gent als seus comptes oficials a les xarxes socials. Fem una pausa i quan tornem...
Mondo Duplantis at 6:26.
El nou rècord del món de Duplantis en salt de perxa, sí, i això només 20 dies després d'haver-ho fet als Jocs.
Catalunya migdia. Ja pots tenir al teu abast tota la música catalana i en català que més t'agrada. El segell Discmedi llança dos portals, musicalitat.cat i discos.cat. Dues botigues de CDs i vinils en línia que aglutinen per primer cop tot el panorama sonor de casa nostra. Podràs rebre el teu disc en 24 hores. Fer país també és comprar música en català. Musicalitat.cat i discos.cat.
A Carrefour anem de promo en promo per gaudir encara més de la Vuelta. Per això ara pots trobar plàtan de Canàries per 1,69 € al quilo. Fins al 26 d'agost en hipermercats, market, web i app. Vàlid a la Península i Balears. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Catalunya migdia.
El que dèiem abans de la pausa, fa només 20 dies, durant els Jocs Olímpics de París, Duplantis va establir un nou rècord del món de salt amb perxa, superant el seu propi rècord. Isaac Vilalta, i ahir Duplantis hi va tornar.
Sí, en efecte, va ser a Polònia, en una de les proves de la Diamond League. Duplantis va millorar en un centímetre la seva pròpia marca i ha establert el nou rècord mundial en els 6 metres i 26 centímetres. La temporada del suec és immillorable. Ha guanyat l'or als Jocs, a l'Europeu i al Mundial en pista coberta. Ahir, nou rècord mundial repetint el mateix podi que es va viure als Jocs.
És una victòria que significa molt. És la primera en tres nois per sobre dels 6 metres, una cosa realment increïble. Això demostra com progressa i es desenvolupa aquesta disciplina. Estic content per la Manuel Caralis i pel Sam Kendricks. I sí, és molt bo per tots.
A la prova d'ahir de Silèsia i uns minuts abans del rècord del món de Duplantis se'n va viure un altre. En aquest cas va ser els 3.000 metres amb la victòria del noruec Jakob Ingebrigtsen, que va establir una nova marca mundial amb 7 minuts, 17 segons i 55 centèsimes, rebaixant en més de 3 segons la marca que tenia el kenià Komen des del 1996.
I think the crowd helps a lot. And of course I have a great team that...
El públic ajuda moltíssim. També tinc un equip magnífic que m'ajuda a estar preparat. Sento que tinc molta gent esperant la meva actuació i sento un orgull molt gran.
So I feel a lot of pride and, you know, expectations to, you know, make the most out of...
He de gaudir el màxim possible d'això perquè no se sap si això ho podré fer més vegades.
You know, more chances.
Doncs ara l'Isaac Vilalta, que ens ha parlat d'atletisme, però de seguida tornem a ell perquè ens parli de ciclisme de la Vuelta, però ara toca motor. Perquè si Duplantis ha estat un dels noms propis al cap de setmana esportiu, l'altre, sens dubte, ha estat el de Toni Bou, perquè el pilot català va sumar ahir a França un nou títol mundial de trial i a Udal s'acosta a aquella xifra que li agradaria tant personal de 40 títols, de moment 35 de consecutius.
Sí, i ara ho explicarem, però aviat també podrien ser 36. Ahir va sumar el seu 18è títol consecutiu del mundial de trial a l'aire lliure. En aquests 18 els hem de sumar els 17 que ja té també en trial indoor i, com et deia, aquesta temporada podria guanyar el 18è, perquè de moment de les 4 proves que s'han disputat del Mundial de trial indoor, ha guanyat totes 4 també. El pilot de Piera, que guanya el Mundial a l'aire lliure des del 2007, ha tornat a fer una temporada impecable. S'ha imposat en 9 de les 10 proves que s'han fet i en l'única que no va aconseguir guanyar va acabar a la segona posició.
Molt content de com ha anat la temporada. Crec que hem treballat molt bé. Després d'alguns problemes l'any passat m'he pogut adaptar una mica millor a la moto. Des d'un bon inici a l'Indoor ja em vaig sentir més còmode i crec que hem fet una temporada quasi perfecta, així que agrair l'equip perquè bueno, pues, acabar aconseguint el títol amb una victòria és una temporada perfecta, així que moltes gràcies a tot per fer-ho possible.
Toni Bou s'ha assegurat matemàticament aquest nou Mundial quan encara falta una prova per acabar el campionat i que es disputarà a Ripoll els dies 14 i 15 del mes que ve. I ja tenim campió català en el Mundial de Trial Masculí, però podríem també tenir campiona catalana en el Mundial Femení, perquè Berta Bellán es jugarà el títol mundial a la darrera prova, que també es farà a Ripoll, com la prova masculina, d'aquí a dues setmanes. Ara la pilota Terrassa té 10 punts menys a la general que l'anglesa Emma Bristow, després de guanyar aquest cap de setmana el trial que també s'ha fet a França. El trial de Ripoll, en aquest cas de la categoria femenina, es disputarà en doble jornada, per tant, queden encara 40 punts en joc i possibilitats perquè Berta Bellán sigui campiona del món.
I en tenis, avui arrenca l'últim gran slam de l'any, l'obert dels Estats Units, i a la primera jornada debuten tres catalans al Fons Gorina.
I en partits complicats, els tres, l'Albert Ramos s'enfrontarà a l'italià Matteo Berrettini, el quadre masculí. El femení, Paula Badosa, que ve de jugar a les semifinals a Cincinnati, tindrà de rival a la suïssa Victoria Golovic. I Marina Bassols se les veurà amb la, ni més ni menys que la campiona de Wimbledon, la txeca Krejcikova. La de Blanes debuta, a més, en un gran slam i no es posa cap límit. Com comentava en declaracions al Tot Costa la setmana passada, després d'aconseguir la classificació.
Cap límit, partit a partit. A jugar com he estat jugant aquests tres partits, que han sigut molt durs, però la veritat que he jugat supercòmode, molt tranquil·la. I la veritat que és això, no s'han de posar límits.
I avui també debuten alguns dels principals favorits, com Coco Gauff i Arina Sabalenka al quadre femení i Alexander Zverev i Novak Djokovic, que jugarà a l'últim torn de la pista central al quadre masculí.
Tornem ara amb l'Isaac per parlar de ciclisme, per parlar de la Vuelta, que viu avui la primera jornada de descans i ho fa amb un líder inesperat, però també sòlid. La situació de carrera, Isaac, fa que ens esperin dues setmanes amb una cursa molt oberta que obligarà tots els favorits a córrer a l'atac.
Sí, exactament, Laia. És tan cert que Ben O'Connor és un líder sorprenent, o bastant sorprenent, com també ho és que ara mateix és el gran candidat a la victòria final. Després d'un inici i un punt avorrit, la Vuelta va viure un punt d'inflexió a la sisena etapa, quan l'australià va guanyar en solitari i va aconseguir, a més, una gran diferència sobre els perseguidors. Aquell dia O'Connor va estar brillant i la resta d'equips van badar. Un còctel que ha deixat una cursa que no està sentenciada, però sí que obliga Roglic, Mas, Landa, Carapaz o Yates a córrer a l'atac si volen guanyar. O'Connor té gairebé 4 minuts de marge respecte a Roglic i 4 i mig sobre Carapaz. Queda terreny per desbancar el líder, sí, i molt, però les diferències són grans. Això farà que vegem una cursa ofensiva en aquestes dues setmanes que ens esperen. Ara la Vuelta es trasllada al nord, a Galícia i Astúries, on haurien de canviar les temperatures, un detall gens menor, i on els ciclistes es trobaran etapes molt trencacames i també molta muntanya.
I avui, en bàsquet, hi ha hagut jornada de presentacions al Girona, que encara es troba en pretemporada, però avui tocava presentar noves incorporacions i aquest matí, Sergi, n'han presentat 6 de cop.
Després de les presentacions de Sergi Martínez i Juani Marcos la setmana passada, aquest matí han passat per roda de premsa l'argentí amb passaport espanyol Juan Fernández, el pivot cedit pel Barça James Nagy, el base escorta de Georgia als Estats Units, el Jamie Durham, el també nord-americà Nike Sibande, l'última arriba a la plantilla, Francisco Cáfaro, i el valencià, Guillem Ferrando, que no creu que hi hagi un objectiu marcat per a l'equip.
Objectiu com a equip, tampoc crec que hi hagi una posició, un objectiu clar de posició. Sols començar, anar traient victòries, ser un equip molt incòmode pels rivals, i a partir d'ahir, quan vagin passant els partits, anirem veient en quina posició estem i quins objectius hem de tindre.
El primer partit de preparació del conjunt gironí serà aquest dimecres 28 d'agost davant el Maxi Manresa. Per cert, que aquesta tarda el Barça també tindrà la presentació de les 5 cares noves d'aquesta temporada: Kevin Panther, Joan Núñez, Justin Anderson, Mejie Metu i Yusuf Afol.
repassant altres informacions del dia, els equips van tornant a la feina després de les vacances i de les pretemporades, però el Barça de futbol sala, per exemple, el que ha fet aquest matí és començar la pretemporada.
Tot i que el nou entrenador Tino Pérez de moment pot comptar amb ben pocs jugadors. Fins ara només 5, que són Miquel Feixas, Mateus, Àlex Yepes i els nous fitxatges Eric Martel i Fitz, ja que la resta estan preparant el Mundial de Futbol Sala que s'ha de disputar pròximament cada una amb les seves seleccions. En parla d'aquest inici de pretemporada el porter Miquel Feixas.
Companys nous, entrenador nou, il·lusió. Il·lusió, piles a tope per començar forts. Plantilla forta. Aviam quan comencem a la pista, jo crec que ens entendrem molt bé, hem fet uns fitxatges molt, molt equilibrats, molt, jo crec que responen molt bé, i el míster, pues, crec que bé, primeres sensacions, molt bé.
També està present en aquesta primera sessió Sergio González, que continua, això sí, recuperant-se de la greu lesió al genoll esquerre que va tenir i que li impedirà tornar a la competició fins al pròxim mes de gener.
I en futbol avui no només comença la tercera jornada de Lliga Primera, sinó que també s'acaba la segona jornada de segona divisió.
Si tot plegat és com un garbuix, ho farem els partits Cartagena-Saragossa a partir de les 7 del vespre i Córdoba-Burgos a partir de 2:15. De moment, Albacete i Osca lideren la classificació de segona amb 6 punts cadascun.
I acabem amb motor, el Mundial de Fórmula 1, Lando Norris es cursa distàncies amb Max Verstappen, però encara segueix força lluny del neerlandès a la classificació general.
El pilot britànic va aconseguir el seu segon triomf de la temporada guanyant a casa de Verstappen el Gran Premi dels Països Baixos, el qual va ser segon. A la general, però, Verstappen em fa l'efecte que està molt tranquil. Té 70 punts de diferència encara sobre Lando Norris i més de 100 sobre Leclerc.
Fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora, aquesta tarda a les 7. Tot costa.